Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 21, a toc de sometent. 45 dies després, 2 de maig de 1640, Sant Miquel de Cladells, Principat de Catalunya. Transitant enmig de l'espès bosc d'alzines que es trobava entre les faltes del Montseny i les Guilleries, Flor d'Espina i Llorenç Balcells es dirigien apressadament cap a la vila de Santa Coloma de Farners, amb 1.452 homes, alegres i plens de coratge, per encapçalar una revolta que feia molt temps que esperaven. Els càntics de llibertat i el so dels salts d'aigua de la riera de Santa Coloma de Farners s'hi sumava a la vibrant sonoritat metàl·lica de les campanes de les esglésies i ermites properes. El so accelerat i incessant de les nombroses campanes avisaven al poble, fastiguejat per la presència i els excessos dels terços, de l'imminent i decisiva batalla en defensa de la terra. Els capellans de les parròquies, sobretot les pertanyents als bisbats de Girona i Vic, aquelles més afectades pels allotjaments, ja feia dies que advertien al poble de l'aixecament d'un exèrcit cristià per plantar cara a la supèrbia dels terços. I, per tant, quan la gent va sentir que el toc a sometent s'escampava com una taca d'oli església per església, van ser molts els que es van presentar a les portes de les parròquies al crit de «Via fora!». Una de les formalitats del sometent era que, davant la presència d'un delicte flagrant, qualsevol persona podia convocar-lo al crit de «Via fora!». Si al crit s'hi sumava un grup de gent significativament gran, les campanes començaven a tocar sometent per avisar tota la població. Flor d'Espina i Llorenç Balcells, amagats a Montserrat des de feia unes setmanes, havien estat triats pel govern de la Generalitat en la seva condició d'experimentats bandolers avesats a la guerra petita i al sabotatge per ser les persones encarregades d'encapçalar i dirigir l'alçament de l'exèrcit cristià. Com ells, diversos bandolers de l'Empordà i de les terres interiors de Catalunya havien estat avisats per unir-se a l'exèrcit cristià i tenien expresses ordres de Claris d'acudir de forma immediata a la localitat on es produís la propera turbulència, parant en cada poble de camí per motivar els homes i cridar a sometent general amb l'objectiu de plantar cara als terços i foragitar-los del Principat en defensa dels drets i llibertats dels catalans. Des que Tamarit havia estat empresonat, el malestar havia augmentat considerablement entre el poble, ja que si algú havia destacat per oposar-se als allotjaments, havia estat Tamarit. I a més, ho havia fet en defensa de les constitucions catalanes i denunciant les injustes maneres del virrei. Així, conscient d'aquest fet i seguint la seva estratègia, Claris havia ordenat a Flor d'Espina que esperés el moment oportú, moment que no podia tardar, per encapçalar la revolta. Finalment, després de 3 setmanes esperant a la muntanya màgica, va arribar el moment esperat, i Claris va enviar una carta a Flor d'Espina per posar-lo en coneixement del que havia passat a Santa Coloma de Farners i, en conseqüència, ordenar-li l'aixecament de l'exèrcit cristià per dirigir-se a plantar cara als terços. Des de que s'havia acabat el setge de Salses, la gran part dels terços s'havia allotjat a l'Empordà i als contorns de Girona. Però, com que van ser moltes les poblacions que els hi van tancar la porta, els terços havien anat descendint cap al sud, cap a la Selva i cap al Vallès. Així, a la vila de Santa Coloma de Farners va arribar una petita companyia de cavalleria a càrrec de Don Felipe de Guevara per allotjar-se a la vila. Els vilatans, però, per evitar haver de suportar la càrrega d'un allotjament, van abandonar les seves cases amb totes les seves provisions i es van amagar al bosc i en els masos, de tal manera que, quan va arribar la companyia de cavalleria, no van trobar menjar, fet que els va fer enfollir. Quan aquests fets van arribar a les orelles del virrei, fastiguejat per les contínues negatives de diverses poblacions a allotjar els terços, va decidir intervenir de tal forma que ningú més s'atrevís a refusar els terços hispànics. Dalmau de Caral va decidir que la vila de Santa Coloma de Farners, per haver tingut la gosadia d'impossibilitar l'allotjament d'una petita companyia de cavalleria a la seva vila, ara s'hauria de veure obligada a allotjar un terç sencer, i no qualsevol terç, sinó el més violent de tots, el terç napolità de Don Leonardo de Moles. A més, Dalmau va decidir enviar amb un rodon per obligar els farnesencs a complir amb els terços. I aquest fet no era menor, ja que Dalmau coneixia perfectament l'animadversió que Montrodon generava entre tots els naturals d'aquella vila de la Selva. Durant molt temps, el més famós bandoler català, Serrallonga, havia viscut en els boscos de Santa Coloma i, per tant, aquell bandoler de qui es cantaven cançons i admirava gran part del Principat es va convertir en un heroi dels farnesencs, fins que Miquel Joan de Montrodon el va detenir enmig de la vila. D'aquesta manera, Montrodon es va convertir en l'enemic públic número 1 a ulls de molts farnesencs, Més, si es té en compte, que va ser el mateix Monrodon qui va torturar i executar personalment a Serrallonga a Barcelona. Uns fets que van tenir gran ressò a tot el Principat. Malgrat que de tot això ja en feia més de 6 anys, després de l'empresonament de Tamarit, també per part de Monrodon, l'odi cap a l'algutzir reial havia tornat a reixir de forma molt considerable. Monrodon va arribar a Santa Coloma, begut, com era habitual en ell, i acompanyat de 3 homes de la seva guàrdia. Davant l'enfurismada mirada dels farnesencs, a qui el cos els demanava capturar aquell home indigne en represàlia per tot el que havia fet. Malgrat tot, però, van deixar que s'expliqués. Enmig de la plaça de la vila, Monrodon va anunciar que la vila hauria d'allotjar a 1.056 homes, els hi agradés o no, amb la qual cosa alguns farnesencs van començar a cridar i a insultar-lo. Fruit del seu estat d'embriac i la seva impetuosa violència, Monrodon va respondre amb amenaces, dient que si es negaven, haurien d'allotjar el doble o que fins i tot podien ser condemnats a galeres. «Si no torneu a habitar les vostres cases per allotjar els terços, us anuncio que cremarem totes les cases que trobem abandonades», va dir Monrodon enmig de la plaça. «Us farà falta molta llenya per cremar-les totes», li va respondre un home, tot provocant que els farnesencs es posessin a riure. Monrodon, sense pensar-ho, fruit del seu estat d'embriac, va alçar el pedrenyal de forma impulsiva i el va disparar. L'home va caure estès al moment, sagnant pel pit mentre un home i una dona el sostenien tot cridant. L'home, mig incorporat sobre els genolls d'un company que el sostenia, va alçar el braç tot senyalant a Monrodon mentre escopia sang i, de sobte, va perdre les forces i els sentits davant el plany del poble. Immediatament, quan va exhalar l'últim alè, tots els farnesencs allà presents van dirigir la vista en direcció a l'algutzir, plens d'odi. Al moment, Monrodon i els seus homes van entendre el que els estava a punt de passar i es van posar a córrer fora muralles. Els farnesencs, envaïts pel sentiment de revenja, van emprendre la cursa darrere d'aquells homes. Monrodon corria tot recolzant-se entre les parets i aturant-se de forma vacil·lant mentre els seus homes disparaven els vilatans que corrien darrere seu. Els farnesencs, però, amagant-se entre les pedres de les cases i intentant sortir de l'angle de tir dels homes de Monrodon, anaven avançant i cada cop eren més prop de l'algutzir. Ja a fora muralles, Monrodon i els seus homes, veient que no podien carregar els arcabussos i que cada cop tenien la massa tumultuària més a prop, van decidir entrar en un hostal i tancar totes les portes per poder carregar les armes i disparar-les per les finestres fins a dissipar la turba. Des de les finestres, Monrodon i els seus homes disparaven amb discreció, morts de por, matant més d'una desena d'homes i dones fins que, en un acte de venjança, els farnesencs van decidir calar foc a l'hostal. Van tancar els vidres de les finestres de la planta baixa i van acostar les torxes a les cortines. Aquestes van prendre amb rapidesa, arribant fins al sostre de fusta, que amb els anys de funcionament de l'hostal estava ple d'oli i, en conseqüència, es va encendre amb una virulència terrorífica. Mentre les flames cremaven, molts farnesencs cridaven «via fora!» davant l'hostal, amb totes les seves forces, mentre observaven a Monrodon plorant des de la finestra. Pocs minuts després, des del campanar de l'església, va començar a sonar el toc a Sometent, per plantar cara al terç de Leonardo de Moles abans que aquest arribés per fer justícia contra la mort de l'algutzir. Les parròquies properes, en sentir el toc a Sometent, es van sumar a la crida i les seves campanes van començar a ressonar. Progressivament, el toc de les campanes, en un petit país on, des de dalt del campanar sempre es pot veure el campanar veí, la crida Sometent es va escampar cap a tots cantons, arribant fins a Girona i Vic. Quan Flor d'Espina va rebre la notícia dels fets de Santa Coloma de Farners, immediatament va emprendre el camí cap a la vila de la Selva. Des de Montserrat es van dirigir cap al Bages i d'allà cap a l'est, creuant el Moianès i emprenent les costes que portaven fins a la plana de Vic. Arribats a la capital d'Osona, van començar a sentir les campanes de Sometent i, poble a poble, van començar a recollir les lleves. Com més a prop de Santa Coloma de Farners, més s'engreixava la lleva. Van recollir gent a Santa Eulàlia de Riuprimer, Vic, Taradell, Roda de Ter, Manlleu, Call d'Atenes, Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Sant Sadurní d'Usormort, Viladrau, Espinelves i Sant Hilari Sacalm, aixecant un petit exèrcit de 1.452 homes. En aquest cas, a diferència de l'últim Sometent general, el que s'havia fet servir pel setge de Salses, molts es van presentar voluntaris sense pensar-ho i sense necessitat d'amenaces. Tot el que el poble havia patit a mans dels terços per ordre del virrei havia convençut a molts catalans de la necessitat de fer justícia. Més encara, si es té en compte que havia estat el virrei qui havia enviat a molts homes a la guerra amb els francesos i que molts d'ells mai havien tornat. No era la primera guerra en la que els catalans es veien forçats a lluitar, però, a diferència de les altres, les lleves enviades a Salses havien estat fetes sota amenaça i, a més, mai s'havien produït tantes baixes com en aquella ocasió. Hi havia 4.000 catalanes que s'havien quedat viudes a causa de les lleves enviades a Salses i, per tant, a ulls d'aquestes dones, el virrei es va convertir en un enemic a abatre per fer justícia. Potser el paper de les dones era públicament relegat rere el dels homes, però, sens dubte, exercien una gran influència en les seves cases i tenir 4.000 viudes havia estat un fet decisiu que el virrei havia obviat. A més, la paciència de la pagesia s'havia esgotat per complet. Les conseqüències d'haver d'alimentar un exèrcit de 10.000 homes i els seus cavalls ja eren motiu suficient d'indignació, però si a sobre s'hi sumava el violent comportament dels soldats, la mala política del virrei, una descarnada fam que persistia des de feia mesos i una terrible sequera que havia acabat amb la major part de les collites, no es podia esperar res més que una revolta. A cada poble que paraven, Flor d'Espina era rebut amb entusiasme, entre càntics de llibertat i justícia, i davant les esglésies les dones li pregaven que fes justícia, alhora que els homes cridaven «via fora», mentre cadascú alçava les seves eines. A causa del bandolarisme, des de Madrid feia anys que s'havia prohibit la tinença d'armes als catalans, i per tant, quan s'aplicava el sometent, els homes venien armats cadascun amb les armes que tenien a mà. Els fusters venien amb serres, els picapedrers amb martells, els pagesos amb falç, conformant un peculiar exèrcit d'armes molt precàries. Malgrat tot, però, 400 falç sempre podran més que un arcabús, i aquesta era la intenció de Claris i Flor d'Espina. Arribant a les portes de Santa Coloma de Farners, hi havia una gran multitud de gent cridant via fora, enarborant banderes gremials, senyeres i creus de Sant Jordi. Uns 2.500 homes vinguts de diverses contrades, que sumats als portats per Flor d'Espina, sumaven uns 4.000 efectius. Flor d'Espina va avançar sobre un cavall enarborant la senyera de Sant Jordi, senyal de la Generalitat, i una bandera negra, un símbol de resistència i lluita a ultrança que havien usat els almogàvers durant la venjança catalana. Es va posar davant del contingent per emetre un parlament, però de sobte, des del flanc esquerre, es van escoltar unes trompetes. Tots els presents es van girar i van veure el trompeter reial que es disposava a fer una crida. Ara, oiats tothom generalment, us notifiquem que fan a saber de part de l'excel·lentíssim senyor Don Dalmau de Caral, comte de Santa Coloma i baró de Caral, de la sacra cesària i reial majestat lloctinent i capità general del Principat de Catalunya, que seguint les ordres de sa majestat, ordena i mana que s'allotgin en la vila de Santa Coloma de Farners els soldats del rei nostre senyor. I sent provat per la reial audiència del Principat que els singulars, particulars, caps de les cases i patrons de dita universitat han desemparat les cases i habitacions per eximir-se de dits allotjaments, jo, el virrei, dic i mano amb la present pública crida a tots els naturals de Santa Coloma de Farners que tornin a residir en ses cases per complir amb l'allotjament. I aquells que es neguin seran culpats de la mort crema i incendi de la persona de Miquel Joan de Montrodon, sots pena de 500 lliures barcelonines, servir remant en galeres de sa majestat per temps de 5 anys i altres penes majors a arbitri de la Reial Audiència del Principat de Catalunya. I perquè les dites coses siguen a tothom notòries, mana sa excel·lència ser feta i publicada la present pública crida pels llocs acostumats de les ciutats, viles i llocs de dit principat i comtats a on convingui i menester sia, lo comte de Santa Coloma. «Mori el virrei!», va cridar un home. «Mori!», van cridar tots. «Mori el mal govern!», va cridar un altre home. «Mori!», van cridar tots. «Benvolguts compatriotes!», va cridar Flor d'Espina des del seu cavall. Contra tots els catalans ja veieu quina n'han feta. Les nostres lleis estableixen que les constitucions de Catalunya no poden ser revocades, alterades ni suspeses, sinó en corts generals, i si es fa el contrari no tindrà cap força ni valor. El comte de Santa Coloma ha obrat il·legalment, intentant obligar-nos a uns allotjaments que contravenen la llei, doncs no pot modificar les constitucions. Ell no és ningú per obligar-nos a fer res. Només les corts catalanes poden modificar la seva llei. I avui, la Junta General de Braços, que són les Corts sense el rei, ens diuen que, com a catalans, tenim dues opcions. Abaixar el cap i deixar que el virrei i els terços facin el que els hi vingui de gust, que matin cavallers a les portes de les esglésies, que treguin el pa de la boca dels nostres fills per donar-lo als seus cavalls, que llencin el vi pels carrers i que deshonrin les nostres dones i filles. podem deixar que desolin la terra i conformar-nos, o, en la nostra condició de catalans, com hereus dels primers homes que es van deslliurar dels abusos remenses i que van enriquir el Mediterrani amb els seus tractats i navegacions, meravellant el món amb el Consolat de Mar i amb les institucions més modernes del món, com hereus d'un passat gloriós i dipositaris d'uns drets i llibertats inaudits a la resta del món, podem plantar cara a la injustícia i tornar a fer de Catalunya una terra rica i plena. És el vostre dret escollir què voleu fer. Voleu fer cas del trompeter reial? O us voleu aixoplugar sota aquesta bandera negra i sota el capità general de l'exèrcit cristià? Esteu amb el virrei? No! Van cridar tots. Esteu amb mi? Sí! Van cridar tots a l'uníson. Per Catalunya! Va cridar Flor d'Espina. Enviem les forces d'ocupació a casa seva. Aquí som 4.000. El Terres d'en Moles no arriba als 1.100. Anem a Riudarenes i els hi ensenyem que aquests carrers seran sempre nostres? Sí! Van cridar tots a l'uníson.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.